Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 8 d'octubre del 2022. Ha sortit el sol fa cosa de 10 minuts escassament per l'horitzó de Cadaqués en un dia que s'allargarà fins a l'entorn de 7:45 del vespre, que és més o menys l'hora en què s'ha de pondre el canar. És un dia d'inestabilitat meteorològica. Ara al matí, em diuen Gori Massip, l'home del temps del Via Lliure, que hi ha ruixats a les comarques de Girona, cel bastant tapat a tot arreu. Durant la tarda n'hauran apareixent també irregulars aquí i allà, localment, amb tempesta. Per tant, és un dia amb certes pluges a bona part del país, amb temperatures que a l'entorn del migdia seran de 20-26 graus. Inestabilitat meteorològica, que he de dir que és una autèntica broma al costat de la inestabilitat política de país, la tempesta en què ha entrat la qüestió política de Catalunya amb el que va succeir ahir a la tarda, quan Junts per Catalunya va decidir marxar del govern de la Generalitat després d'un any i mig. Avui es compleixen exactament 500 dies de la formació del nou govern de Catalunya, i va marxar d'aquest any i mig tortuós de govern en coalició amb Esquerra Republicana, amb Pere Aragonès de president. Un cop de porta sonor, avalat per la militància del partit en una votació de participació altíssima, que constata el trencament, la distància ara mateix insalvable entre els diversos actors de l'independentisme polític. Ahir, si hi havia algun dubte, el hàmster del procés va fer la seva última volta a la roda i va traspassar definitivament. Tenia ja 10 anys i pobre patia de tot. Una mica allò d'entre tots, entre tots el van matar i ell sol es va morir. Amb el trencament del govern de Catalunya, ahir els partits independentistes van posar punt final a tota una època, la que arrencava l'any 2012 amb una gran manifestació i amb una posterior convocatòria electoral, i que durant 10 anys ha implicat que sobretot tres grans actors, Esquerra, l'actual Junts i la CUP, hagin estat practicant tot tipus d'operacions d'acord amb moltes dificultats i amb moltes dates límit per mirar de buscar una certa unitat a les institucions, una unitat independentista. Des d'avui, quan es publica oficialment el DOC, que encara no ho ha fet, els pactes i les aliances entre aquests tres actors s'han acabat. Arrenca, per tant, una nova etapa que ningú sap encara cap on porta, però que a curt termini té, sobretot, un guanyador: Salvador Illa i el Partit dels Socialistes de Catalunya. És cert que tant una part de Junts com una part d'Esquerra ahir celebraven, però objectivament la jugada els fa perdre a tots dos moltes coses pel camí. A Junts, sens dubte la més perjudicada, no només li fa perdre diners, càrrecs i posició, li fa perdre capacitat de gestió, li deixa l'alcaldia de Girona i la seva diputació com a gran búnquer institucional, però perd tota influència governamental a la Generalitat, es queda a l'oposició sense ni tan sols ser el primer partit opositor del govern, i a tot això amb molt pocs mesos per unes eleccions municipals, a la qual arribarà amb esbarlament intern. Li tocarà bregar a Jordi Turull, refer la unitat també dins del partit. 56% a 42% en una votació d'aquesta importància no és una victòria abassegadora d'una de les dues parts. No deixa una unitat dins de Junts per Catalunya claríssima. Tampoc Esquerra Republicana hauria de tenir massa cosa a celebrar, perquè ahir van aconseguir, certament, el seu gran objectiu polític, que és governar la Generalitat en solitari, i també, de retruc, evitar les tensions que s'havien fet insuportables d'aquests últims temps en Junts. Però l'alegria que es respirava ahir entre algunes files republicanes té els dies comptats, perquè 33 diputats, 33, són absolutament insuficients per governar un país com Catalunya. No hi ha retòrica de govern fort, estable, que ho suporti. Esquerra va aconseguir la presidència amb 74 escons, n'hi queden 33. També caldria debat intern al voltant d'això. I, a més, és que en té 102 de partida en contra. Per tant, li tocarà remar molt i creuar moltes línies també que fins ara no havia creuat l'independentisme, d'alguna manera trencar tota la retòrica al voltant dels partits del 155, si no vol bloquejar-se, però això també té costos a nivell d'imatge i electorals. Per això els grans guanyadors d'ahir són Salvador Illa i, en general, el Partit Socialista, no només a Catalunya, sinó al conjunt de l'Estat. Pedro Sánchez va sortir molt ràpid a demanar ahir estabilitat a Catalunya, perquè sap que la influència republicana d'Esquerra a Madrid des d'avui es compensa amb la seva debilitat a Barcelona. I això dibuixa, d'alguna manera, un camí una mica més còmode, una mica més fàcil, des d'una certa tranquil·litat, perquè qui ha estat en les últimes eleccions el partit guanyador a Catalunya, que és el PSC, torni algun dia al Palau de la Generalitat. En tot cas, ha mort el hàmster, ha mort el procés, almenys el polític, des d'un punt de vista institucional, i també la imatge que s'ha demostrat que no tenia aplicació pràctica del 52% d'independentistes que van votar en les últimes eleccions. Veurem on porta tot plegat. Passen 6 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents dels moviments al Palau de la Generalitat. Des de 9:45, Pere Aragonès treballarà intensament per remodelar el govern després de la sortida de Junts. Aquest matí s'ha de publicar el DOC al cessament dels 6 consellers. Ahir, el president va descartar convocar eleccions, formarà un govern monocolor amb nous consellers d'Esquerra i independents.
També estarem pendents de Junts i del seu futur després que ahir va decidir abandonar el govern de coalició amb Esquerra en una consulta a la militància que va rebre el 55% dels vots favorables a marxar amb una altíssima participació. Ara caldrà veure si s'imposa la línia de Jordi Turull, que ahir reclamava refer aliances, o més aviat la de Laura Borràs, que ahir ja qüestionava la legitimitat del govern de Catalunya.
Mentrestant, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, evita condemnar els crits i insults masclistes al Col·legi Major Elías Aguja i carrega contra la Fiscalia per investigar els fets. Des del govern espanyol, més condemnes, el ministre d'Universitat, Joan Subirats, ho considera com una forma de violència de gènere inacceptable.
Mentrestant, intenten recuperar la normalitat la dotzena de centres de salut afectats per un ciberatac ahir, després de quedar-se sense sistema informàtic tot el divendres. Entre els afectats hi ha el Moisès Brogi de Sant Joan d'Espí, el 2 de maig de Barcelona, i l'Hospital General de l'Hospitalet, que van activar plans de contingència per atendre els malalts.
Mentrestant, fa poques hores a Ucraïna, una gran explosió ha destruït una part del pont que uneix Crimea amb Rússia, afectant les vies del tren i una part de la carretera. Es tracta d'un símbol de l'ocupació del Kremlin i és una ruta important de subministrament logístic cap a les regions ocupades del sud.
Els esports, el Barça i l'Atlètic de Madrid signaran dilluns el traspàs d'Antoine Griezmann, pel qual el club blaugrana ingressarà 20 milions d'euros pel cap baix. En la segona temporada, s'ha dit al club madrileny, Griezmann ja havia superat el mínim de partits que obligaven a la compra. Mentrestant, el Barça de bàsquet s'ha estrenat a l'Eurolliga amb derrota al Palau Blaugrana per 70-80 contra l'Olympiacos, i a la Fórmula 1 acaba d'arrencar la qualificació del Gran Premi del Japó, que pot coronar Max Verstappen com a campió del món.
I perquè fa el temps, el dissabte ha començat amb aquest cel força ennuvolat arreu i ruixats a les comarques de Girona. Aquest temps insegur es mantindrà durant tot el dia, tot i que s'obriran algunes clarianes cap a l'Ebre i a Ponent. Tot i així, a la tarda descarregaran nous xàfecs irregulars, localment amb tempesta, a punts de l'interior. Prepirineu, Catalunya Central, Prelitoral i també l'interior de Tarragona i de Lleida. Tot plegat amb una temperatura agradable al migdia entre els 19 i els 26 graus en general.
Ara són les 8 i 8 minuts. I el que us dèiem, Junts per Catalunya surt del govern, qüestiona la legitimitat de Pere Aragonès i deixa el govern independentista en minoria. Som a l'espera, aquesta hora del matí, de la publicació al DOC que faci oficial, el diari oficial de la Generalitat de Catalunya, que faci oficial la sortida dels consellers de Junts del govern. D'aquesta manera, quan es produeixi aquest matí, hi haurà 7 conselleries vacants, les 6 dels que van plegar ahir i la del destituït Jordi Puigneró. D'aquí poc més d'una hora, Pere Aragonès, el president de la Generalitat, ja serà a Palau per mirar d'enllestir una remodelació del govern que avui ja comença a debatre's al voltant de la premsa, que comencen a sortir ball de noms dels possibles nous consellers que introduiria Esquerra Republicana. Ara de seguida ho repassarem. El cas és que el trencament del govern entre Esquerra i Junts obre una etapa nova a la política catalana i certifica el final d'un capítol d'una dècada de 10 anys de pactes independentistes a tres bandes per mirar de governar el país, i no només a través de la Generalitat. Amb Esquerra en solitari a la plaça Sant Jaume, la situació del govern serà com a mínim fràgil. Els republicans només compten ara amb 33 dels 135 diputats al Parlament i Junts passa a l'oposició. Ahir ja sentíem que fins i tot posava en dubte la legitimitat del govern d'Aragonès, insistia en la idea que se sotmeti a una qüestió de confiança. Tot i així, el president descarta convocar eleccions, ho va dir a la compareixença que feia de nit a la nit, després de saber-se els resultats de la consulta de Junts.
A la ciutadania no se la serveix abandonant responsabilitats, i jo no ho faré. No abandonarem a la ciutadania en moments complicats com l'actual. I per això cal continuar governant. Continuarem governant, buscant construir aliances per fer avançar el país, buscant sempre la via dels grans consensos on tots i totes ens hi trobem.
Els sis consellers del partit sembla que haurien, de Junts, haurien presentat ja la renúncia al president, que ara li toca confeccionar, com et dèiem, un govern monocolor amb gent d'Esquerra, i veurem si entre aquests nous consellers hi ha d'independents i quin estil tenen, de quin perfil estaríem parlant. A més, podria reestructurar-se ara, haurem de veure en les pròximes hores, es podrien fusionar departaments, redistribuir les competències, veurem, això forma part de la feina que ha de fer ara el president de la Generalitat. Per tot plegat, fons de Palau descarten a RAC1 que avui s'anuncien els nous noms. Veurem què és el que acaba passant, però ahir, de fet, Pere Aragonès no donava pistes del nou govern i només em va dir això.
Seria del tot irresponsable deixar el país sense govern o en situació d'interinitat. Per tal de reforçar el govern, en els propers dies renovaré el Consell Executiu amb la incorporació de nous consellers i conselleres amb qui compartim una clara visió transformadora i una inequívoca voluntat en fer que Catalunya decideixi amb llibertat el futur del país.
I malgrat les crítiques que li han llançat des de Junts, que ara sentirem, el president ahir evitava confrontar-s'hi i no va tancar la porta a cap aliança, informa Marc Martínez Amat.
Aragonès diu que respecta però no comparteix la decisió de Junts per Catalunya de sortir del govern. El president va agrair la feina dels consellers que pleguen i, sense concretar a qui mira ara per tenir estabilitat al Parlament, va parlar de recosir.
És necessari saber refer confiances, tenir l'habilitat de treballar en positiu, amb mirada llarga, i saber estendre la mà a tothom per fer possible allò que tots i totes desitgem, que la ciutadania pugui decidir en llibertat el futur de Catalunya. Dedicaré tots els meus esforços i tota la meva energia a recosir confiances. I ho faré com he fet sempre, pensant, parlant i treballant pel país sencer.
L'única resposta directa a Junts és quan replica Laura Borràs amb la seva frase «Guanya Junts, perd Aragonès».
Aquí no es tracta de mirar si perd aquest o perd aquell. Es tracta de que guanyi Catalunya, de que guanyi la ciutadania de Catalunya. No prendré cap decisió que comporti una renúncia ni a les ambicions col·lectives del país, ni tampoc a donar suport a la ciutadania en moments difícils. El que necessita és un govern com el que serà, compactat al 100%.
Sense adreçar-se a ningú en concret, el president fa una crida a tothom a contribuir a l'estabilitat de les institucions. Una de les primeres proves de foc que haurà de passar al Parlament seran els pressupostos que el conseller Jaume Giró ja tenia a punt per presentar d'aquí a 15 dies.
Aquest cap de setmana, doncs, el president que ha de configurar aquest govern monocolor d'Esquerra, més enllà de buscar nous consellers i un nou vicepresident, Aragonès ho podria aprofitar per reduir també, Marc, com dèiem, el nombre de departaments.
Queden 7 departaments escapçats: Polítiques Digitals i Territori, Economia, Salut, Exteriors, Justícia, Drets Socials i Recerca i Universitats. Un cop el Diari Oficial publiqui els decrets de cessament dels consellers, el següent pas serà que el president en nomeni els relleus. Però abans de decidir els noms, caldrà veure si aprofita la crisi per reestructurar el govern, per exemple, fusionant departaments o bé canviant-ne noms i redistribuint-ne competències. Després vindria la tria dels nous consellers, en què hi haurà gent d'Esquerra, però Aragonès també podria optar per perfils independents. Un cop nomenats, hauran de prendre possessió la setmana que ve. El que anirà més per llarg és la substitució dels més de 250 càrrecs que depenen dels departaments fins ara a mans de Junts i que pot ser gradual i trigar setmanes.
Gràcies, Marc. Tot com dèiem, després que Junts per Catalunya decidís trencar amb Esquerra i marxar del govern, ho va fer 24 hores abans d'avui, que es compleixen exactament 500 dies des de la investidura d'Aragonès. A la consulta de la militància hi van participar pràcticament un 80% dels afiliats i el no es va imposar més del 55% dels vots. Ara Junts passa automàticament a l'oposició. Veurem quin rol agafa el partit a partir d'ara. I és que, escoltant els discursos de Laura Borràs i de Jordi Turull, no acaba de quedar clar si Junts per Catalunya anirà per totes contra el govern de Catalunya, contra Pere Aragonès, o s'intentarà refer ponts en aquest temps. Per una banda, la presidenta de Junts, Laura Borràs, va sortir atacant el president i va acusar-lo de no tenir legitimitat. Va avisar que amb un govern en solitari patirà.
Constatem avui que el govern de Pere Aragonès és un govern fracassat, un govern que ha perdut la legitimitat democràtica i que ha prioritzat acords, pactes amb el PSOE en lloc de prioritzar els acords que van permetre la seva pròpia investidura amb l'independentisme. Cap de les seves apostes que ha dut a terme ha donat cap rèdit pels ciutadans de Catalunya.
I en canvi Jordi Turull sortia amb un to una mica més pausat, parlava de refer confiances.
Per recosir, per impulsar, per passar l'acció de l'independentisme, nosaltres hi serem. Això no anirà ni de retrets, ni de rancúnies, ni si de l'experiència de compartir govern ha anat bé o no ha anat bé. Nosaltres, en tots els espais, per passar l'acció del moviment independentista, nosaltres hi serem. I ens agradaria que hi fóssim tots.
Tots dos en parlaven en roda de premsa després de l'executiva del partit, Adrià Santasusagna.
Laura Borràs de l'Ivaltó contra Pere Aragonès i l'acusa de ser l'únic perdedor de la consulta de Junts. Discurs contundent contra qui fins ara era el soci de govern.
És evident que Junts guanya i Pere Aragonès perd. Perd perquè vam confiar que seria capaç de liderar un govern de coalició. I això s'ha vist que no ha estat així.
Un Pere Aragonès que, segons Junts, tard o d'hora haurà d'explicar si té nous socis. El partit no parla explícitament d'eleccions o de qüestió de confiança, però Jordi Turull es fa entendre.
La confiança de la investidura no la té, és explícit i clar. Per tant, aquesta és una reflexió que ha de fer ell. Ara, potser hi ha majories alternatives. Seria bo, per un tema de radicalitat democràtica, que se sapigués quines majories alternatives a partir d'aquí es configuren. Es va fer una del 52% de les forces independentistes. Ara caldria, seria bo que sapiguessin quina alternativa hi ha.
Un Turull que, per cert, no ha volgut revelar què va votar la consulta.
Ara la pregunta que queda és que Junts marxa del govern, això els trasllada directament a la seva oposició. Com queda la situació del partit a partir d'ara, Adrià?
Segons Junts, surten reforçats, sobretot el lideratge de Laura Borràs, neguen qualsevol trencament i, de fet, no hi ha dimissions dins l'executiva. Laura Borràs deixa clar què farà ara el partit.
Junts per Catalunya passa a l'oposició, per fer oposició d'una manera ferma, per fer oposició d'una manera responsable, per continuar treballant perquè Junts continua sent, naturalment que sí, un partit amb vocació de govern, però també és un partit polític amb paraula.
Una oposició que, segons Turull, es farà pensant en la gent. De fet, no tanca la porta a parlar o negociar temes com els pressupostos. Sobre aquesta possible fractura, Turull la nega i posa d'exemple el cas del possible alcaldable de Junts per Barcelona, Xavier Trias.
Totes les mostres de suport, de voluntat de col·laborar a partir d'ara en aquesta etapa, les vull posar en valor, i en especial, si em permeteu, em vull posar en valor una que m'ha arribat no fa massa estona, de dir, compta amb la nostra col·laboració, amb la meva col·laboració per aquest futur, que és la d'en Xavier Trias, que, trobant-se lluny d'aquí, ens ha fet arribar tota la seva col·laboració.
Dilluns el partit reunirà l'executiva per decidir quina estratègia segueixen a partir d'ara al Parlament.
Ara passen 3 minuts d'un quart de 8 d'un quart de 9 del matí. L'endemà d'aquesta trencadissa, avui, després ho repassarem, la premsa va farcida d'anàlisis i també de travesses de possibles noms de nous consellers. A La Vanguardia, Isabel García Pagán apunta que Aragonès no se la jugarà en departaments clau i parla d'alguns noms que havien sonat en el seu dia. Natàlia Mas i Albert Castellanos com aspirants a Economia i Marc Ramentol a Salut, qui va ser exsecretari general del departament. De fet, són els mateixos noms que apunta el diari El País, que destaca també es preveu un govern amb menys conselleries. Mentre una altra opció, avui ho apunta el diari El Punt Avui, és que la consellera Laura Vilagrà assumeixi la vicepresidència del govern. A aquesta hora del matí, i li agraeixo molt que ens atengui a aquesta hora, perquè és la primera veu que sentim en una entrevista després del trencament, la primera veu del govern, la consellera de presidència a aquesta hora del matí al Via Lliure, Laura Vilagrà. Senyora Vilagrà, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El govern, ara sentíem a Laura Borràs, el govern ha fracassat, ha perdut legitimitat després del que va succeir ahir?
Bé, nosaltres hem prioritat al país els interessos de partit, cosa que no ha fet Junts per Catalunya. És a dir, per no trencar-se, ha optat per una opció que era la més fàcil per ells, en aquest sentit, sortir del govern en un moment doncs, molt cruel per molta gent, des d'un punt de vista social, econòmic, i per tant el govern el que necessita és estabilitat i el que necessita és treballar amb tranquil·litat i és el que farem. I per tant estem configurant un govern fort, cohesionat, per sortir d'aquesta situació que vivim. Mira, ahir vaig anar a Berga, com tantes vegades vaig a visitar alcaldes, alcaldesses, em vaig veure amb l'Associació d'Empresaris i de Comerciants i m'expressaven la dificultat que tenen, doncs, per exemple, per superar l'increment de preus, passant alguns negocis de 1.000 euros a pagar-ne 5.000 a cada mes. Per tant, això és el que hem de fer el govern, superar aquesta situació social, econòmica tan complicada i, per tant, prioritzar el país, el partit.
Es pot ser un govern fort, com deia vostè, amb 33 diputats?
Bé, és a dir, en aquests moments, a nivell polític, doncs, jo he passat per altres etapes polítiques on hi havia, doncs, més coalicions amb majories, però en aquests moments les majories són escasses a tot arreu i, de fet, diguem-ne, altres latituds també. Per tant, en aquest sentit, la situació és la que és, però en qualsevol cas tirarem endavant perquè creiem que el país en aquests moments no es pot permetre el luxe d'unes eleccions. El que convé és estabilitzar, acabar de desenvolupar el pla de mandat que tenim sobre la taula, que el tenim doncs complint-se, com sempre hem fet, i en aquests moments gairebé un 40%, i el que hem de fer és desenvolupar l'escut social amb 300 milions d'euros que va anunciar el president doncs, recentment al Parlament, i el que hem de fer és superar la situació inflacionista que vivim i, per tant, fer-hi els plans de xoc que calgui, i és aquesta la situació. La situació és superar el moment polític, superar el moment social, i, evidentment, nosaltres tenim un horitzó polític doncs, que és la independència d'aquest país i també treballem en aquest sentit. Què farem? Doncs és evident que hem de ser un govern obert, col·laboratiu, que tindrà en compte, diguem-ne, de forma molt especial doncs tots els grups parlamentaris, però sobretot també els agents econòmics i socials, els ajuntaments d'aquest país, i per tant que, evidentment, haurem de bregar molt, haurem de treballar molt per trobar consensos, per tirar endavant doncs, els projectes importants pel país.
Diu que haurem de buscar suports entre tots els partits. No sé si han trucat la porta, han parlat ja amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, que, clar, tenint els mateixos diputats que tenen vostès, és una de les forces que podrien buscar per intentar acordar pactes. Descarten ja nous pactes amb Junts per Catalunya, tenint en compte com ha acabat el govern?
Bé, aquí no ens hem mogut ni un mil·límetre. Nosaltres sempre diem que prioritzem els pactes amb els partits independentistes i amb Comú Podem, que és amb qui tenim doncs, més afinitat també de veure el país i de veure doncs, la situació social i econòmica, i per tant aquí no ens movem.
En Comú Podem podria entrar al govern, senyora Vilagrà?
Bé, en aquests moments no hem obert aquesta porta. En qualsevol cas, el que estem fent aquest cap de setmana de forma molt clara amb el president al capdavant és configurar l'estructura, que serà una estructura doncs, per adaptar-se als nous temps i al nou govern, i en aquest sentit aquesta estructura respondrà a les necessitats del país.
Però és una estructura que tanca la porta a la possible entrada d'un altre partit o no la tanca?
Bé, en aquest sentit, nosaltres, Esquerra Republicana, ens veiem amb cor de tirar endavant doncs, el nou govern, amb consellers i conselleres, evidentment, que entraran nous al govern, que, per tant, significaran un reimpuls, que, evidentment, això significarà doncs, aquelles conselleries que directament no portàvem, segurament, doncs, alguns aspectes que aniran canviant, però, en qualsevol cas, en aquests moments no ens plantegem doncs, obrir-ho directament a negociar amb altres partits.
En aquest sentit, les persones que hauran de conformar les noves conselleries ja estan escollides? Ho saben elles ja?
Aquest cap de setmana serà clau en aquest sentit, com es pot imaginar, i per tant la intenció és fer-ho el més aviat possible perquè és el que convé al país.
Hi ha alguns noms sobre la taula que ja s'apunten, evidentment sé que no em dirà, em confirmarà alguns noms, però ho explico perquè la premsa avui en parla, Mar Ramentol a Salut, Natàlia Mas, Albert Castellanos a Economia, també es parla de la vicepresidència. Vostè es veuria de vicepresidenta?
Bé, és normal que surtin travesses no, aquests dies, evidentment doncs, en funció de les persones que han estat doncs, amb equips del president o d'altres consellers, per tant, aquests noms que vostè ha anomenat són noms doncs, de primer nivell que tenim Esquerra Republicana, però en qualsevol cas ho acabarem de configurar i s'està fent en aquestes hores. En aquest sentit, doncs, no li puc avançar res més. De seguida que ho tinguem, ho explicarem amb tot detall.
Tenint en compte l'escàs suport que té aquest govern ara mateix, veurem si aconsegueix nous suports, no tindria sentit convocar eleccions de nou per veure quines són les majories reals que hi ha al país?
Mira, aquí seré molt clara. Eleccions n'hi va haver fa un any i mig, per tant, fa molt poc, i en aquest sentit no tindria per nosaltres cap mena de sortida bona doncs, convocar unes eleccions que generarien un altre cop un procés d'inestabilitat en el sentit que probablement no donarien resultats massa diferents del que es va donar en les darreres eleccions i, per tant, no seria cap solució. El que hem de fer és tirar el país endavant. És obvi que és un moment difícil, que és un moment clau, i precisament en moments difícils i claus hem de donar el millor de nosaltres mateixes i mateixos, i hem de fer el que convé al país, que és donar fortalesa, estabilitat i resoldre els problemes. Com li deia, toquen a mi les relacions municipals i cada setmana visito alcaldes, alcaldesses, i el que em diuen és que afrontem el tema doncs, de l'infrahabitatge, que afrontem el tema doncs, de donar solucions a les persones que més pateixen, que afrontem el tema de la inflació, i això és el que farem. I, evidentment, per altra banda, buscar absolutament tots els consensos que calguin per tirar endavant els grans reptes del país, polítics, econòmics, socials i ambientals.
La legislatura del 52%, com es va anomenar, ahir es va acabar, consellera?
Bé, el 52% és perfectament vigent. És a dir, aquí no hi ha hagut una reducció de majoria independentista, al contrari, som els mateixos que érem, i en aquest sentit el que hem de fer...
Doncs, però sense pactar, consellera. No poden, no, en aquests moments no poden ni governar junts, per tant...
Sí, el que li volia dir és que també és cert que hi ha partits que estan en processos interns i de debat intern, com és Junts per Catalunya, que van molt més enllà de la majoria independentista i, per tant, que han prioritzat, com li deia abans, doncs no trencar-se o, diguem-ne, la disputa partidista en comptes de posar per davant el país. Per tant, aquí sí que nosaltres, com Esquerra Republicana, no hi tenim res a dir, sinó el que hem fet justament és que es tanqui aquesta crisi, obrim un moment nou polític i, en aquest sentit, ser responsables absolutament. El que volem és que ens en sortim totes plegades i, òbviament, com li deia abans, això significarà que, des d'un punt de vista del govern, haguem de ser molt oberts, molt amatents al pols del país, i és el que farem.
En què s'ha equivocat Esquerra Republicana per passar en un any i mig d'un suport de 74 diputats a només 33?
Bé, jo crec que necessitem una miqueta més de perspectiva, perquè ara és molt recent tot plegat, però jo crec que Junts per Catalunya no va acceptar quedar per darrere d'Esquerra Republicana en les eleccions, i això ens ha dificultat tota la legislatura, clarament, i en aquest sentit ho verbalitzo quan sovint, quan es refereixen a Pere Aragonès, mai hi posen president a davant alguns dels seus dirigents. Per tant, és molt clar el que va passar, i pel que fa a Esquerra Republicana, doncs és evident que sempre n'aprenem dels errors, i ho expliquem en moltes ocasions, ho expliquem quan diem que hem analitzat tot el que ens ha passat en el món independentista aquests darrers anys i hem pres mesures per no cometre els mateixos errors. Doncs, efectivament, ho analitzarem tot amb calma, perquè ara tot plegat és molt recent i en traurem els aprenentatges que calgui.
I en aquest sentit, la sortida del vicepresident Puigneró, que, vaja, que el president de la Generalitat va decidir, ara que parlava d'estabilitat i de govern fort, no va anar en la direcció contrària, no va facilitar la inestabilitat i la manca de fortalesa?
Mirin, manllevant unes paraules del conseller Turull, que va dir no podem seguir així, doncs això és obvi que era així. És a dir, no podíem seguir amb un govern que ens miràvem de reull, que hi havia elements de deslleialtats clars, que s'intentava minar la figura de la presidència. Per tant, és en aquest sentit que vàrem haver de prendre aquesta decisió dolorosa, que el president ni la resta de membres del Consell Executiu d'Esquerra no volien prendre, però en qualsevol cas va ser una mesura per denotar que cal treballar bé, que cal treballar amb lleialtat, que no podem, diguem-ne, assegar-nos l'herba quan anem caminant, i per tant, en aquest sentit, va ser una decisió dura, dolorosa, cruel, des del punt de vista personal, i jo ho entenc, i per tant, diguem-ne, jo ja vaig fer, doncs, sí, les consideracions personals directes al vicepresident, doncs, trucant-lo i expressant-li, doncs, els meus sentiments, però en qualsevol cas, en política el que hem de fer és prendre decisions i el president ha de prendre decisions.
M'ha dit, quan li he preguntat què ha fet malament Esquerra Republicana en aquest temps, m'ha citat a Junts, de fet ha dit que considera que ha fet malament Junts, i m'ha dit, bé, no van pair ser el segon partit independentista, però aquesta majoria no només era amb Junts, també era amb la CUP.
Sí,
han perdut també
sentit,
la confiança de la CUP en aquest sentit.
Bé, en qualsevol cas, nosaltres treballem perquè puguem reconstruir ponts amb la CUP. De fet, jo mateixa vaig fer una interpel·lació, vam fer una interpel·lació i la vaig correspondre en relació a qüestions vinculades als acords que vàrem signar amb la CUP, i de fet vaig explicar que tenim més del 40% dels acords ja completats del que ens havíem compromès i, de fet, un 90% estan en un grau d'execució o altre. A més, la setmana passada, si recorda, vàrem aprovar l'energètica pública, que és una proposta que ens va incloure la CUP en el seu, diguem-ne, que venia del seu programa electoral, i, per tant, nosaltres complim. També hem incrementat de forma molt substancial els diners destinats a habitatge, i, de fet, ahir, amb l'alcalde de la CUP, doncs, de Berga, vàrem parlar d'aquesta qüestió. Vaig visitar un dels barris, doncs, que té una situació més complicada a Berga, i ens vàrem embalançar a treballar, doncs, per fer front als fons voltor, o per aconseguir més habitatge social, o per ajudar els ajuntaments en la compra d'habitatge per posar, doncs, diguem, habitatges de disposició de la ciutadania més vulnerable. Per tant, aquest és el camí, no n'hi ha d'altre, sinó treballar amb els acords que vàrem desenvolupar, que la seva immensa majoria són en el camp social, i, per tant, és el que farem. Intentarem, doncs, evidentment, restablir tots els ponts que calgui.
Dos quarts de nou del matí. Li agraeixo moltíssim a Laura Vilagrà. Només acabo amb una pregunta, perquè sé que té molta feina al llarg del dia d'avui. Quan hi haurà nou govern? Aquest mateix cap de setmana, la setmana que ve?
Bé, com li deia, estem acabant de configurar-lo i probablement la setmana vinent, a principi de setmana, doncs, tindrem aquest govern configurat i el presentarem.
Per dimarts ja hi haurà reunió executiva del nou govern?
Bé, en tot cas, treballem amb aquest objectiu. Mm-hmm.
Laura Vilagrà, consellera de Presidència, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí al Via Lliure.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Passa un minut de dos quarts de nou del matí, efectivament el que dèiem. Agraïm també al govern de Catalunya. Aquesta és la primera reacció pública en una entrevista després de la trencadissa del govern. Com dèiem avui, la premsa està farcida d'anàlisis de tot tipus. Els mitjans publicats a Catalunya coincideixen en la tesi que s'ha acabat el procés, que comença una nova etapa a la política catalana. El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que ara estem en una etapa on tot és una mica més clar. El resultat de la consulta defensa que és una victòria del sector dur de Junts, però també d'Esquerra, però avisa que només el temps dirà si la decisió de Junts finalment és encertada o no. Toni Aira, La Vanguardia, defensa que tant el PSC com Esquerra, com el PDeCAT, fins i tot, estan contents que Junts marxi del govern i avisa que això pot ser un greu problema pel partit de Borràs i Turull, que poden quedar aïllats al Parlament. També la variable que afegeix Isabel García Pagán és que la sortida de Junts és la condemna dels hereus de Convergència dins de Junts. Qui té una visió molt crítica de la situació política actual és Miquel Samper, que va ser conseller d'Interior, militant de Junts, que alerta, en un article que diu "fins als collons de tots nosaltres", diu, amb les decisions que s'han pres es corre el risc que la política sigui imbotable i subratlla que molts en serem responsables. Jordi Mercadel, Periódico, una visió més, encara més pessimista de tot plegat, diu que el trencament de l'independentisme i dels socis de govern portarà problemes a tothom, ja que és una via difícil d'encarrilar tant per Junts com per Aragonès i Esquerra amb un govern agafat en pinces. I en aquest sentit també es pronuncia Miquel Noguer al País, que diu que el resultat de la consulta és un mal negoci per tothom. Literalment diu, Junts inicia la travessia del desert, però Aragonès es prepara pel seu via crucis. José Antic, el Nacional, també parla de la mort del procés, diu que un futur nou moviment politico-ciutadà no es tornarà a repetir a curt termini perquè els camins d'Esquerra i de Junts s'han bifurcat durant una llarga temporada. També Neus Tomàs, al diario.es, defensa que s'ha acabat la fal·làcia independentista. En canvi, la tesi, ara si mirem mitjans publicats a Madrid, en especial La Dreta Espanyola, El Mundo, La Razón, l'ABC, diuen que amb el trencament del govern català, Pedro Sánchez surt al rescat dels independentistes, i en aquest cas d'Esquerra Republicana. De fet, des de la Moncloa, ahir ja van començar a estirar la mà cap a Pere Aragonès, van fer una crida a l'estabilitat. Pedro Sánchez diu que amb el rerefons de la crisi econòmica no és el moment de trencar governs, ho deia ahir des de Praga.
Momentos tan difíciles, tan complejos que están atravesando el conjunto de la sociedad catalana española. La estabilidad de los gobiernos es fundamental. Y por tanto yo abogo por esa estabilidad, en este caso del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y en segundo lugar, como presidente del gobierno, lo único que puedo decir es que sea cual sea la circunstancia, la coyuntura del gobierno de la Generalitat de Cataluña, nosotros vamos a tener siempre tendida la mano en aras de ese diálogo por el reencuentro.
De fet, el PSC, el que tot apunta que podria ser nou soci del nou govern aragonès, i ha avançat que passi el que passi, vol col·laborar amb el govern català per aprovar els pressupostos. Salvador Illa ho deia ahir al Vostè Primer de RAC1.
Jo segueixo disposat a parlar dels pressupostos, perquè crec que no podem renunciar a incorporar 3.000 i escaig milions d'euros de més que tindrem per l'any que ve, per tant, crec que ens hem de comportar tots pensant més en l'interès de Catalunya que no en l'interès més partidista.
Però qui clarament ha allargat ja la mà per col·laborar amb el nou govern de Pere Aragonès són els comuns. Ara mateix sentíem Laura Vilagrà descartant, en principi, que hi hagi una nova força que entri dins del govern. Aquesta porta, ara mirarem en temps de tertúlia de debatre el que hem sentit, però apuntava més aviat que amb Esquerra en són suficients com per formar govern. Però ahir la líder Jéssica Albiach d'En Comú Podem ja s'oferia indirectament per establir noves majories al Parlament, ho deia el 9C de RAC1.
Eleccions ha de ser l'últim escenari que contemplem i aquí crec que és responsabilitat del president aragonès articular una nova majoria. I evidentment jo penso que aquesta nova majoria ha de ser una majoria progressista, va ser el que vam dir ja el 14 de febrer, hi havia una nova majoria disponible i evidentment crec que d'això es tracta ara mateix.
En canvi, la CUP demana Aragonès que expliqui què farà a partir d'ara. La diputada Eulàlia Reguant lamenta que de moment el president no ha seguit les polítiques pactades a l'inici de legislatura. Ho deia també el 9C.
Més d'hora que tard, el president Aragonès haurà d'explicar amb quines aliances pretén seguir governant i quines són les polítiques que pretén dur a terme. Pot ser una qüestió de confiança, que és el que reclamàvem nosaltres, o pot tenir altres visions. Però és evident que per higiene democràtica el president ha d'explicar amb qui pensa governar i amb quines polítiques.
Per la seva banda, si mirem la resta del taulell del Parlament de Catalunya, el PP lamenta que els socialistes no dubtaran a fer costat a Esquerra per mantenir Aragonès al govern. Alejandro Fernández ironitzava a Twitter que Salvador Illa ja està escalfant a la banda per sortir al rescat. Ciutadans diu que aquesta trencadissa acaba amb la majoria independentista del 52% i amb l'antiga Convergència. Carlos Carrizosa diu que Ciutadans serà ara garantia d'oposició a Esquerra la lleialtat als catalans i a la resta d'espanyols. També es pronunciaven els líders de l'Assemblea i d'Òmnium Cultural amb anàlisis diferents. L'ANC a IRQ celebrava la decisió de la militància de Junts i fins i tot es penjava la medalla. Deia que amb la manifestació de l'11 de setembre es van sacsejar els taulells polítics. En canvi, Òmnium Cultural lamenta que la crisi afecti l'interès col·lectiu i reivindiquen que per guanyar cal una estratègia conjunta. I finalment, també es van pronunciar ahir els sindicats. Javier Pacheco, Comissions Obreres, demana un govern fort que miri per les famílies en moment d'inflació. Demanava que la crisi interna no afecti pressupostos, imprescindibles, diu, per protegir els més vulnerables. Ara passen 6 minuts de 8:45. Com dèiem, Pedro Sánchez va ser dels primers a valorar la crisi dins del govern de Catalunya, el trencament de govern, i tot plegat coincideix en el moment de negociacions, precisament a Madrid, per aprovar els pressupostos generals de l'Estat, en què el suport d'Esquerra serà determinant. Doncs bé, justament ahir Moncloa treia pit d'estar complint finalment les inversions promeses a Catalunya pel 2022. La delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, deia que hi han executat la meitat de les que hi havia previstes aquest any.
En el primer semestre d'aquest any hem executat gairebé el 50%, és a dir, 100 milions més que el mateix període durant l'any 2021. S'està fent un esforç importantíssim en licitar les obres i els projectes, el compromís és ferm, el ritme és el correcte.
Recordem que l'any passat el govern espanyol va complir només el 36% de les inversions que havien promès als pressupostos. En una entrevista a TV3, el que llavors encara era conseller d'Economia, Jaume Giró, recordava els incompliments que venen de lluny.
Té sentit que un motor com Catalunya sistemàticament el sotmetis amb un dèficit fiscal i amb un dèficit d'inversions a l'Estat? Quan això passa un any, pot ser casualitat. Si passa dos, potser també. Quan passa 25 anys, no és casualitat.
I mentrestant, Isabel Díaz Ayuso s'erigeix un altre cop en la veu opositora del PP de Pedro Sánchez, també pels pressupostos. Ara critica que el govern espanyol baixa la inversió a Madrid i acusa Sánchez de pagar favors a l'independentisme. Madrid, Jordi Armenteras, bon dia.
Sí, bon dia. Ayuso obvia totalment que l'execució final de Madrid trenca tots els rècords, fins i tot per sobre de pressupost, i que això fa anys que és així. A l'hora de la veritat, per tant, encara que Catalunya tingui el doble d'inversió, se n'acaba fent molta menys que a Madrid. Això no treu que Ayuso es queixi d'aquesta manera.
Creo que tienen que explicar por qué le dan el doble de financiación a Cataluña que a Madrid y también si nos aseguran que el dinero de todos los españoles no se van para pagar al independentismo la corruptela que tienen montada para dividir a los españoles en Cataluña, para arruinar a las empresas y para hacer siempre lo mismo.
No va sola en aquesta creuada. Andalusia també s'ha queixat que Catalunya tingui un percentatge més alt d'inversions que ells, tot i ser la segona comunitat, l'andalusa, la que més rep. El conseller de Economia ho va qualificar tot plegat de discriminació, de càstig als andalusos i d'atac.
9:15 del matí. Un parell de punts més de l'àmbit polític, però vinculat al món judicial. El Tribunal Superior de Justícia ja té al damunt de la taula tots els elements per condemnar o no l'antiga mesa del Parlament, presidida per Roger Torrent. Les acusacions mantenen la petició de 20 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per haver permès, diuen, la votació de dues resolucions, una sobre la monarquia, l'altra sobre l'autodeterminació. Benet Iñigo.
La Fiscalia i Vox van centrar l'últim dia de judici en la necessitat d'obeir de manera cega i fins i tot preventiva al Tribunal Constitucional. Les defenses, en canvi, subratllaven que l'ordre no era clara. Roger Torrent explicava que ni els lletrats del Parlament sabien què havien de fer.
En cap cas ens van recomanar la paralització de les tramitacions.
I per altra banda, també diuen que el TC no pot vetar temes a un Parlament. Un debat jurídic que en alguns moments va acabar en desqualificacions entre el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio i l'advocat Andreu Bandeneinde.
Los acusados pretenden que están por encima del cumplimiento del ordenamiento constitucional como si fueran una suerte de una especie de casta.
Són diferents poders de l'Estat. I el Parlament té una legitimitat addicional perquè estan votats, no són casta. Ells els voten. I si no, els treuen.
I les defenses avisen que això acabarà a Estrasburg i que allà només miraran si s'ha respectat la separació de poders i els drets fonamentals.
Aquest és un judici, recordeu, que també està marcat des de l'inici per l'estratègia de confrontació d'un dels acusats, de l'exvicepresident del Parlament, Josep Costa, que ahir, sense ser a la sala, perquè va dir que no participaria de tot plegat, també va ser protagonista precisament per deixar la cadira buida. Mentrestant, un altre punt de política i tribunals, la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, sí que ha evitat la inhabilitació per haver-se negat a respondre a les preguntes de Vox durant el judici del procés, però el Suprem la va sancionar ahir amb la multa de 13.500 euros per desobediència. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia, tot i que la mateixa Eulàlia Reguant tenia coll avall que la inhabilitarien, no ha estat així. El Suprem la condemna per desobediència greu a l'autoritat, però la castiga únicament amb una multa econòmica, 13.500 euros, que s'afegeixen als 2.000 que ja va pagar la Cupaire pel mateix motiu poc després de no respondre a Vox. En qualsevol cas, el tribunal considera ara que els fets són clars i que l'actitud de Reguant no deixa marge per a la interpretació. De fet, refusa els arguments de la diputada que apel·lava a la seva llibertat ideològica i l'objecció de consciència per no respondre a l'ultradreta. El Suprem recorda que Vox era acusació popular en aquell judici del procés i que, per tant, tots els testimonis com Reguant havien de respondre les seves preguntes.
9:45 del matí. Mentrestant, continua la polèmica pels crits, pels insults masclistes dels alumnes del Col·legi Major Elías Auja de Madrid, dirigits a les noies d'una altra residència. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ahir va evitar condemnar els fets, fins i tot criticava la Fiscalia per investigar-los.
No, lo que condeno es, sobre todo, que la Fiscalía esté centrada ahora de repente en esto y cuando pasan cosas gravísimas en la universidad, en el ámbito universitario, en la convivencia, nunca se diga absolutamente nada. Me sorprende ahora, pero ¿por qué no antes? Que hay muchas más cosas que suceden. No es que lo condenen, es que pasan muchas más cosas todos los días.
Per tant, evitava condemnar també Díaz Ayuso el que va passar a aquesta escola, a aquest col·legi major, Elías Auja. També s'hi referia ahir l'ambaixadora alemanya a Madrid, que va posar-se les mans al cap per al vídeo Un altre, on surten els mateixos estudiants fent salutacions nazis i cridant Sieg Heil. També diu, atempta contra la memòria de milions de víctimes del nazisme. Des del govern espanyol, el ministre d'Universitats, Joan Subirats, també va sortir per dir que és una, clarament una forma de violència masclista. Tot plegat el dia que la policia ha començat a recollir proves perquè Fiscalia pugui investigar tot aquest cas. També la Fiscalia va acceptar ahir la denúncia que ha presentat el moviment contra la intolerància. Més enllà d'això, els experts emmarquen aquests crits i aquests insults masclistes en un moment de crisi identitària. Diuen que no s'està actuant de manera correcta per prevenir aquestes situacions. Diu que no hi ha programes ni xerrades que siguin efectives als centres educatius. Marc Poyato.
Els experts diuen que els fets de l'Elías Auja retraten la societat actual completament polaritzada. En aquest cas, els alumnes representen els nois que estan clarament situats en una de les trinxeres. Segons ha explicat el món a RAC1, el sociòleg investigador especialitzat en gènere Gerard Collplanes, és molt important escoltar els joves per saber quines són les raons que els porten a reaccionar així.
Tenim un problema en aquest sentit. Jo crec que hem de repensar profundament l'estratègia de prevenció, perquè és això, tenim un entorn més complicat que abans.
Els alumnes d'aquest col·legi major ja havien protagonitzat altres altres moments polèmics, com la celebració en què proclamaven consignes nazis. Segons Joan Caballero, especialista en delictes d'odi, això és una forma de rebel·lia. Uns comencen i els altres s'hi sumen per no sentir-se desplaçats. També en va parlar el món a RAC1.
Són hooligans en els seus diferents àmbits de radicalització i la resta se sumen perquè, mira, és guai.
A banda de la investigació de la Fiscalia, la direcció de l'Elías Aúja ha expulsat l'alumne que va llançar els càntics masclistes i ha sancionat els que s'hi van sumar.
Gràcies, Marc. Avui, que per cert també comença a Madrid el festival Viva Vox, que durarà fins demà, és la segona edició, i el partit d'ultradreta, que ha vingut marcat també per qüestions que tenen a veure amb el masclisme en les últimes hores. El partit espera acollir 30.000 assistents en un espai de 52.000 metres quadrats. Mentrestant, encara en plana, en aquest cas, de successos vinculats al masclisme, el jurat popular ha declarat culpable d'assassinat l'home que va matar la seva dona embarassada a Granollers i en va llançar el cos al riu Congost. Els membres del jurat diuen de manera unànime que estan convençuts que l'acusat va actuar amb la intenció de matar la dona i que hi ha indicis clars que ho va fer Adrià García de manera premeditada.
Els fets van passar el 2018. L'home ja havia maltractat físicament i psicològicament la dona més d'una vegada. La víctima tenia 25 anys i estava embarassada de 2 mesos quan la van matar. Ara el jutge haurà de decidir quina condemna li posa d'acord amb el veredicte del jurat. La fiscalia li demana 26 anys de presó.
I, per altra banda, encara violències masclistes, han trobat el cadàver d'una dona a l'aparcament de Can Ruti.
Ha passat aquesta nit. El cos estava a la planta menys 3, estès a terra i amb el cap sobre la bossa d'una bossa de mà. La dona feia hores que havia mort, segons explica Badalona Comunicació, i la policia està investigant els fets.
3:15 del matí, mentrestant, diversos hospitals i ambulatoris del Barcelonès i del Baix Llobregat estan intentant recuperar la normalitat després que un ciberatac els va deixar ahir sense ordinadors. Entre els centres afectats hi ha 3 grans hospitals de l'àrea metropolitana, com és el Moisès Brogi de Sant Joan d'Espí, el 2 de maig a Barcelona i el General de l'Hospitalet. Ahir durant tot el dia va ser impossible entrar als sistemes informàtics, per exemple, amb les històries clíniques de pacients o plans de medicació. I en plana internacional, a Ucraïna, atenció que hi ha hagut una gran explosió en les últimes hores que ha destruït a primera hora del matí d'avui part del pont que uneix la península de Crimea amb el país, amb Ucraïna. És un gran símbol de l'ocupació del Kremlin. De fet, Crimea, sabeu que va passar després d'un referèndum amb molts dubtes democràtics a ser part de Rússia. És un símbol, en tot cas, aquest pont que uneix Crimea amb Ucraïna, part d'aquesta ocupació del símbol i és una ruta estratègica per abastir les regions ocupades del sud del país. Segons les autoritats russes, la causa de l'explosió ha sigut un dipòsit de combustible en un tren que creuava el pont. Ara bé, diversos mitjans apunten a un míssil que hauria sigut disparat per les forces ucraïneses. L'explosió ha enderrocat una part del pont i ha provocat un incendi a la via ferroviària que el travessa. Tot plegat mentre continua la por a l'ús d'armament nuclear d'aquesta guerra, sobretot després que ahir Joe Biden va parlar directament de probabilitat d'un Armagedon. Les paraules del president nord-americà van aixecar un gran enrenou perquè feien pensar que la intel·ligència americana podia tenir indicis que Rússia estava preparant un atac nuclear, però ràpidament la Casa Blanca va sortir al pas per matisar aquestes paraules i va dir que no se sustenten en informacions noves. En canvi, qui continua advertint que sí o sí Rússia acabarà utilitzant armes nuclears és Volodymyr Zelensky, que feia una crida directament a imposar sancions preventives contra el país. En una entrevista a la BBC i a la nit, el president d'Ucraïna deia que el Kremlin està preparant els seus ciutadans per fer servir armes nuclears.
Comencen a preparar la seva societat. És molt perillós. No estan llestos per fer-ho, però la comencen a preparar. No saben si les utilitzaran o no, però és perillós fins i tot parlar sobre el tema. No som terroristes. Després de 8 anys de guerra, de tragèdia, no estem preparats per matar gent com ho fa Rússia.
Per altra banda, ahir que es va saber el Premi Nobel de la Pau, que ha aixecat polèmica fins i tot tant a Rússia com a Ucraïna. Aquest any el premi ha reconegut els defensors dels drets humans a tots dos països, també de Bielorússia. Concretament el guardó el rebran el Centre per les Llibertats Civils Ucraïneses, l'ONG russa Memorial, liquidada pel govern de Vladimir Putin, i l'activista bielorrus Aleš Bialytskyi, que actualment és empresonat. El principal assessor de Zelensky ha criticat que s'hagin premiat persones de Rússia i de Bielorússia que diu no han aconseguit aturar la guerra de cap de les maneres. I encara conseqüències d'aquesta guerra, l'augment del preu, sobretot de l'energia, i les conseqüències que té això sobre l'abastiment del gas a Europa. Atenció que França hi va començar a rebaixar el to i va tornar a obrir la porta al projecte MidCat, que passa per Catalunya. De fet, ahir es va anunciar una reunió tres bandes a París, programada per la setmana que ve, que hi assistiran tant el govern espanyol com el portuguès per parlar d'interconnexions. L'anunci el feia Emmanuel Macron des de Praga. Allà els 27 socis europeus van ser incapaços de concretar com reformaran el mercat elèctric i tornen a demanar a la comissió una proposta concreta. Des de Praga, un corresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. La cimera de Praga ha evidenciat la complexitat de la crisi energètica. Cada pas és un mal de cap tècnic i s'avança molt a poc. Prova d'això ho veiem amb el MidCat, ahir enèssim gir de guió. Després de diverses negatives, ahir va haver un canvi de to i França va tornar a obrir-hi la porta, almenys a seguir parlant del projecte i com millorar les interconnexions amb la península ibèrica. Per això, la setmana que ve hi haurà una cimera a 3 a París entre França, Espanya i Portugal per arribar a un acord o apropar posicions. Ho explicava el president francès Emmanuel Macron.
L'objectiu que hem de seguir, i ho dic així de clar, és enllaçar-nos amb la península ibèrica en matèria de gas, hidrogen i electricitat. I trobarem un acord molt pragmàtic a tres bandes, perquè és així quan fem bé les coses. França està a favor de les interconnexions i d'una Europa solidària.
Els 27 van acostar-hi posicions també pel que fa a la reforma del mercat elèctric, però tornen a passar la pilota a mans de la Comissió Europea. El calendari apreta, l'hivern s'apropa i els països demanen ara que Ursula von der Leyen presenti una proposta legislativa per topar el preu del gas i reformar el mercat elèctric abans de la cimera europea del dia 20 per poder prendre, ja sí, una decisió definitiva.
10 minuts i arribem a les 9 del matí. Mentrestant, a l'Iran creix el nombre de morts durant l'onada de protestes contra la mort de Mehsa Amini. L'últim balanç de l'ONG Iran Human Rights eleva a 154 el total de víctimes. També hem sabut de les últimes hores de l'assassinat de dues adolescents més. Segons Amnistia Internacional, una hauria mort a mans de les forces de seguretat iranianes. És Sarina Esmail Zadeh, una influencer, només 16 anys, coneguda al país pels seus vídeos a YouTube. L'adolescent hauria mort després de rebre cops de la policia en una manifestació el dia 23 de setembre. L'altra noia és Nika Shakarami, 17 anys, que va desaparèixer després de dir-li a una amiga que la perseguien. Tot apunta que també hauria mort per la pallissa de la policia. Mentrestant, les autoritats iranianes diuen que Mehsa Amini, que és qui va, la seva mort va provocar tota aquesta revolta social, en realitat va morir a causa d'una malaltia. Recordem que la mort de la jove, suposadament a mans de la policia perquè portava el vel mal posat, doncs bé, l'Organització de Medicina Forense de l'Iran diu que Amini, de 22 anys, va morir per una fallada orgànica múltiple. Segons els metges, tenia seqüeles d'una operació que li van fer quan tenia 8 anys. Per tant, li va passar això 14 anys després. I un últim apunt en plana internacional. Una de les imatges de les últimes hores és l'impactant incendi que s'ha declarat a l'illa de Pasqua, a Xile. El foc ha cremat el cràter del volcà Ranu Raraku, on es troben la majoria dels moais, aquestes històriques estàtues de pedra mil·lenàries que són patrimoni de la humanitat i que encara avui els científics no se saben explicar. Encara no es coneix l'abast de les flames, però de moment s'han calcinat 100 hectàrees d'àrea forestal i les autoritats diuen que el que han destrossat d'aquests moais, d'aquestes figures de pedra, són del tot, és una qüestió del tot irrecuperable. 9 minuts i les 9 del matí, un parell de punts més i passarem als esports. S'ha presentat ja la primera denúncia per l'accident que us explicàvem ara fa just una setmana a Girona. Recordareu, durant els actes de la nit de la recerca a la Casa de Cultura va esclatar un bidó amb nitrogen líquid durant un experiment del físic i divulgador Dani Jiménez que feia molt a prop del públic. Hi va haver-hi 15 ferits, un dels quals greu. Doncs bé, tot i que ja han rebut l'alta, arrosseguen seqüeles físiques i psicològiques i per això, segons ha avançat el periòdico, un grup d'afectats s'ha coordinat per grup de WhatsApp per prendre accions legals. Els Mossos, de fet, confirmen que ja han rebut aquesta primera denúncia. En plana cultural, el Festival de Sitges avui hi torna la Zombie Walk. Aquest senyor va quedar guanyador del concurs d'Eurovisió. Però, en tot cas, dèiem que avui torna la Zombie Walk a Sitges, després de 2 anys sense celebrar-se a causa de la pandèmia. Avui torna el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Aquest vespre, per tant, centenars de persones es passejaran pel centre de Sitges emulant els zombis. Avui que passen pel festival, grans noms internacionals, Michel Hazanavicius, que presenta Corten, o Robert Englund, el Freddy Krueger, que oferirà aquesta tarda una masterclass als assistents del festival. Anem cap allà, Sitges. Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Robert Englund és un vell conegut de Sitges. L'actor torna al festival per presentar un documental sobre la seva història amb Hollywood i avui oferirà una xerrada oberta al públic. Un altre veterà del festival és Carlos Bermud, que s'ha endut una ovació pràcticament unànime amb la seva nova pel·lícula, Mantícora, un retrat amarg i sense concessions d'un jove enfrontat als seus propis dimonis. En parla el director.
Yo creo que todos somos humanos. Yo creo que el problema muchas veces es precisamente pensar que las personas que son malvadas, tiránicas, asesinas, egoístas, que roban, no son como nosotros, ¿no? Pues sí, son como nosotros. Y tenemos que empezar a plantearnos que igual necesitamos escucharlos, no para darles visibilidad.
Avui, que també es presenta una altra producció catalana, Asombrosa Elisa, dirigida per Cedrac González Perellón.
Un parell de punts més en plana cultural. El Temporada Alta hi va aixecar el taló amb l'estrena de L'Adversari, de Julio Manrique. Espectacle que va explorar la magnitud de fins on pot arribar l'autoengany i la importància de mantenir les aparences. Teatre Municipal de Girona. És un muntatge que va donar el tret de sortida a aquesta edició del Festival del Temporada Alta. En plana musical, ara sí, aquest senyor visita, en aquest cas, la ciutat de Liverpool, acollirà el pròxim, oficialment hi ha Festival d'Eurovisió el maig de l'any que ve. Regne Unit va quedar segon a Eurovisió amb aquest Spaceman, però serà la seu del festival el 2023 a Liverpool. Però això encara queden uns mesos. Obrim ara l'agenda de concerts avui, començant per Izal, s'acomiaden de Barcelona. Ho faran al Palau Sant Jordi després d'una dècada. Els que també tenen parròquia fidel són Sidoní. Actuant a la festa de la tardor de Sant Feliu de Llobregat. I el festival Soundit s'acomiada a la Monumental. Amb sessió, entre altres, del DJ i productor barceloní John Talabot. I sense deixar els balls, canviant l'electrònica pel funk, a Tarragona hi ha Fundació Toni Manero. En aquest cas, després de 25 anys de carrera, a la Sala Zero, una de les últimes oportunitats de veure'ls en directe. I d'uns veterans que pleguen a un jove que debuta. Que jo no puc seguir sense destí. Roger Padrós, exconcursant de La Voz, va publicar dimarts el seu primer disc i es presentarà a prop de casa seva al Teatre Principal de Sabadell. 5 minuts i de seguida... 2 minuts i de seguida ve la informació esportiva.
L'ingrés mínim vital és més que una subvenció. És un impuls. És tornar a tenir oportunitats. Perquè quan algú es queda enrere en aquest país, estendre la mà és el mínim. Informa't en el 920-2222. Ingrés mínim vital és el mínim. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11 hem escollit gent que ha nascut l'11 de l'11 a les 11 i 11, com en Nacho. Hola, Nacho.
Hola.
Vinga, va, presenta.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11...
No, Nacho, això ja ho he dit jo. Tu continua.
Vols que et digui hola?
No, això ja ho has dit.
Ah, ja hi ha la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11 amb 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Aquest 11 de l'11 també pot ser el teu dia.
Això sí, Nacho. És que quan t'hi poses...
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrencada contundent.
Apunteu-ho bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1.
Últims dies. Inscriviu-vos-hi fins el dimecres 12 d'octubre.
Festa d'esport i ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Matlleu Origen, Coptering, Mizuno, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Via lliure amb Xavi Bundó.
3 minuts i les 9. De seguida arrencarem tertúlia, de seguida també parlarem amb Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, però abans els esports. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia.
El Barça no juga fins demà, però tenim notícia perquè s'acaba un dels serials de les primeres setmanes d'aquesta temporada. Antoine Griezmann quedarà definitivament desvinculat del Barça dilluns. Pacte entre el Barça i l'Atlètic de Madrid un acord pel traspàs del jugador a canvi de 20 milions d'euros fixa i 4 de variables.
És la meitat del que estipulava el contracte de Griezmann si el francès superava un mínim de partits en les dues temporades com ha cedit a l'Atlètic de Madrid. Darrerament el tècnic Simeone l'estava fent jugar menys de 45 minuts per partit per evitar superar aquesta limitació i els clubs havien entrat en una disputa carnissada amb amenaces de denúncia inclosa per part del Barça a causa de les diferents interpretacions del contracte. Finalment, però, han arribat a un acord i Griezmann no tornarà al Barça d'on en va marxar fa poc més d'un any.
El Barça, recordem que és el líder de la Lliga, rep demà el Celta amb la novetat, començant a recuperar jugadors, de Frenkie de Jong.
Sí, el migcampista ja s'ha recuperat de la lesió als isquiotibials, però continuen a la infermeria els defenses Koundé, Christensen, Araujo i Bellerín, a més de Kessié i Memphis. A partir de la una podrem escoltar Xavi en roda de premsa, prèvia amb aquest partit contra el Celta, que arrencarà demà a partir de les 9 i que ho farà amb els blaugranes des de la segona posició si el Madrid puntua aquesta nit al camp del Getafe a partir de les 9. A l'equip blanc no hi serà Karim Benzema, qui el tècnic Carlo Ancelotti ha donat descans pensant en la Champions. Avui també juga el Girona a partir d'un quart de 5 al camp de l'Atlètic de Madrid i hi ha dos partits més, Almeria-Rayo i Sevilla-Atlètic Club, jugat ahir a la nit, Osasuna 1, València 2.
Passem pel bàsquet. Ahir a la nit es va estrenar el Barça a l'Eurolliga, ho va fer amb mal peu, derrota contra l'Olympiacos grec al Palau, 80-70.
Sí, els de Saruna, Jessica Bichus, van anar sempre per darrere en el marcador, els va faltar solidesa i ja miren el partit del proper dijous a la pista del Madrid. Abans, però, jugaran demà partit de Lliga CB a la pista del Fuenlabrada. Avui juguen els altres tres catalans, la Penya rep el Breogán, el Manresa juga a la pista del Betis i el Girona a la de l'Obradoiro. La cita destacada del dia, però, és l'inici de la Supercopa Femenina a Vitoria. A partir de 8:45, l'Uni Girona juga la semifinal contra l'anfitrió Araski.
I acabem només recordant que aquest cap de setmana, Max